L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
El so de les ciutats acostuma a ser sinònim de contaminació acústica. Però hi ha altres sons que identifiquen les grans urbs del planeta. Avui, amb el suport de Rocío García al control tècnic, música inspirada en les grans ciutats a l'espia de Mahler. Comencem aquesta gira sobre música de ciutats amb un clàssic en la veu de la veu majúscula i que ens du fins a aquella ciutat més enllà del gran oceà Atlàntic, la capital cultural en la decadència de l'imperi.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. It's up to you, New York, New York, New York.
I de New York marxem cap a una altra capital cultural, París, amb un altre clàssic, arrossegats per la veu de Yerta Kit. sota els ponts de París, per a ser més exactes, tot just abans que Mozart ens dibuixi la capital francesa durant el segle XVIII en una partitura.
Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueules aux foules vivent en cachette. Et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du curandet, où l'on ne paye pas cher. Le peu fin et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris, sous les ponts de Paris. Quel rendez-vous! My darling, why I sing this song is easy to explain. It tells what happens all along the bridges of the Seine. The vagabonds go there at night to sleep all their troubles away. But when the moon is shining bright, my heart wants to sing it this way. How would you like to be down by the Seine with me? Oh, what I'd give for a moment or two under the bridges of Paris with you. Darling, I'd hold you tight, far from the eyes of night. Under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. Chérie, je vous apporte mes bras. Je vous apporte mon cœur. Je vous apporte all my love. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. I'd make your dreams come true.
Mozart visità París per segon cop l'any 1778, quan tenia 22 anys, i només acompanyat per la seva mare, Anna Maria. No van viure a la capital parisenca sota un pont, però precisament per això, per evitar de viure sota un pont, Mozart havia desenvolupat una aversió per la necessitat de raspallar membres musicalment ignorants de l'aristocràcia francesa dels quals depenia la seva carrera. No obstant això, París era una parada ineludible en el segle XVIII per a qualsevol músic en gira. Era la capital d'una nació rica i epicentre de la il·lustració. Mozart va ser-hi en vida de Rousseau i Voltaire. El cas és que una interpretació de la seva sinfonia concertant va ser, segons ell mateix va escriure, sabotejada per un compositor italià, Giuseppe Cambini, i així, per fer les paus, el director de la sèrie de concerts públics Espirituel, Joseph Lengros, demanà a Mozart d'escriure una nova sinfonia. Aquesta nova sinfonia seria la número 31, el tercer moviment de la qual m'està fent justament ombra enrere meu. És un document únic, sobretot pel que ens diu sobre com Mozart juga amb les expectatives i les reaccions del públic, la forma en què conscientment manipulava Amadeus per aconseguir el major efecte possible sobre el més prestigiós escenari de París per a la música instrumental. Mozart no tenia una gran opinió sobre els francesos. Després de tocar l'obra en privat a dos amics abans de l'estrena, li va escriure al seu pare. Obrim cometes. A tots dos els hi va agradar molt, i jo també estic molt content amb la partitura. No veig cap gran mal si als estúpids no els agrada, però espero que fins i tot els idiotes trobin alguna cosa que els hi agradi. Amb aquesta obra, Mozart introdueix el clarinet per primera vegada en una sinfonia després d'haver-lo descobert a Mannheim, on havia viatjat abans d'arribar a París. Després de l'estrena de la Simfonia 31, el 18 de juny del 1778, després d'un assaig general que va horroritzar a Mozart, el compositor va escriure al seu pare el següent. Obrim cometes. Mai havia sentit tocar tan malament en ma vida. Tanquem cometes. En el moment del fet, en el concert, les coses van millorar, segons ens explica Mozart. Al mig de l'obertura, Allegro, hi havia un passatge que jo sabia que a la gent li agradaria. Tot el públic es va deixar endur per ell i va ser rebut amb un gran aplaudiment. I com sabia que el vaig escriure quina classe d'efecte faria, el vaig introduir una altra vegada al final amb el resultat que tothom va demanar que es repetís. A París, la mare de Mozart estava molt malalta i moriria poc després de l'estrena d'aquesta nova simfonia, el mateix dia que el nombre de la simfonia, el dia 31, la Simfonia Mozartiana de la ciutat de París. Escoltem com Claudio Abbado, al capdavant de la Filarmònica de Berlín, ens introdueix el primer moviment.
Thank you.
Mary ha mort. Mary ha mort per a tothom menys per al seu company, Paul, que no pot acceptar la pèrdua de l'amor de la seva vida. Casa seva és un altar a la seva memòria amb retrats, pintures i un floc de cabells de l'estimada Marie. De sobte apareix una ballarina, Marieta, que s'hi assembla molt a l'esposa morta. Aquest és l'argument de l'òpera La ciutat morta que el compositor txec Erich von Korngold va compondre l'any 1920. L'òpera va tenir un gran èxit en una Europa traumatitzada per les pèrdues personals i emocionals provocades per la gran Primera Guerra Mundial. En la teva memòria hi ha de romandre la cançó de Marieta. En aquest preciós moment de l'obra, Paul lliura un llaüt a Marieta i mentre li diu que aquest instrument necessitaria una cançó. I Marieta, aleshores, comença a entonar una antiga tonada que parla d'amors fidels que han de morir. Obrim cometes. L'alegria d'abans guarda el secret del meu amor fidel. La foscor apaga el dia. Tu encendràs el meu camí. Els dies jubilosos poden fugir, però tu, el meu estimat amor, queda't a prop meu. El temps passarà, però el veritable amor es quedarà. Encara que nosaltres hem de marxar en el dolor, al més enllà ens trobarem de nou. Una ciutat morta.
L'espia de Mahler.
A Adolf Hitler li encantava una tonada titulada «Aleshores vaig a Maxim's». El Maxim's, com molts de vosaltres sabreu, és un conegut restaurant de París amb molta història al darrere. El cas és que la tonada pertany a l'opereta de Franz Lehár, La vídua alegre. Després us faig saber per què ho dic, això. Escoltem primer la tonada i, si no us representa un gran esforç, proveu de retenir-la en la memòria.
Sag ich zu Maxim, dort bin ich sehr in ihm, ich duze alle Damen, ruf sie mein großer Name. Lassen mich vergessen, was teure Vaterland. Dann wird champagnisiert, auch häufig kankaniert, und geht's ans großen Küssen mit allen diesen Süßen. La, la, da, da, jo, jo, klo, klo, mago, fru, fru. Dann kann ich leicht vergessen, das teure Vaterland.
Aquesta tonada que entusiasmava Adolf Hitler va ser la matèria primera amb què el compositor rus Dmitri Shostakovich va construir el primer moviment de la seva setena sinfonia a finals de l'any 1941, dedicada a la ciutat de Leningrad, coneguda actualment com a Sant Petersburg. Ciutat que durant la Segona Guerra Mundial va patir un setge de 900 dies per part de les tropes de l'exèrcit nazi, setge durant el qual van morir més de 500.000 de persones. Shostakovich precisament introdueix la tonada de la vídua alegre, aquesta tonada que tant entusiasmava a Hitler en aquesta sinfonia. Escoltem-ne el primer moviment, dirigida pel fill del compositor, Maxim Shostakovich.
Música de cinema.
Mentre Espanya donava llum a una república l'any 1931, el genial Charles Chaplin il·luminava el seu enginy disfressant-se de Rodamón per enamorar una venedora de violetes a la pel·lícula Llums de la ciutat. Chaplin presumia de ser també compositor i, de fet, va guanyar un Oscar de Hollywood l'any 1972, compartit amb altres dos compositors com a coautor de la música original de la pel·lícula Candilejas. El cas és que a la banda sonora de Llums de la ciutat va introduir el tema La Violetera, sense esmentar el nom del compositor, l'espanyol nascut a Almeria, José Padilla. La llegenda ens diu que va ser el còmic espanyol Toni Leblanc qui va advertir a Padilla que un dels seus temes més celebrats sonava a la pel·lícula Llums de la ciutat. Fet prou improbable, perquè en aquella època Toni Leblanc tenia només 9 anys, però, en fi, tot és possible. A la fi, José Padilla va demandar a Charles Chaplin davant dels tribunals i, naturalment, va guanyar el judici obtenint una sumptuosa indemnització. Tot seguit, el director d'orquestra Carl Davis ens demostrarà com era evident que aquest tema no podia ser de Charles Chaplin, La Violetera il·luminant ciutats cinematogràfiques. Thank you. Música simfònica inspirada en Sabadell no la busqueu gaire, pel senzill motiu que no la trobareu. Això sí, hi ha unes quantes sardanes on el nom de la ciutat hi llueix en el seu títol, però atès que la sardana ja té un magnífic espai aquí a Ràdio Sabadell, opto per deixar que sigui algú que durant un temps va ser el darrer de la filera perquè ens faci música sobre Sabadell. Música sobre una ciutat, o no, que passi quin portet i que tingueu a través d'ell per la nostra ciutat on, ja sabeu, bon viatge.
Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell, divorciats, pensidets, fan cerimònies, adeus baratets, teràpies naturals amb energies i meridians. Sabadell, vell per nas, que amb els ulls negats lloc al cantant. Si ve moll, mi fa sol, supositoris de Clem Boterol. Som a la glòria a Sabadell, piscines florides, nedadors marcells, pensant en pa.